Hola, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mirava les dades de l'Observatori de Residus del Vallès Occidental, on, per cert, tot està molt ben explicat, clar i a l'abast de tothom. La mitjana de 2024 és del 46%, gomet verd per ullastrell, vacarisses i matadepera amb més d'un 90%, punt positiu també per als que sobrepassen el 80%, Sentmenat, Rellinars i Palau Solità i Plegamans. I després hi ha una caiguda, aprovat Paladíssim i sent molt generosos per Castellà del Vallès amb un 50%, i aquí jo ja suspendria la resta. Sabadell no arriba al 39%. Teresa, com veus aquestes dades? Jo veig clarament que els pobles petits ho fan millor.
Sí, bueno, molt bé. Realment, bueno, les dades són molt aclaridores de que hi ha unes diferències molt grans. I la variable no és tant el fet de ser poble petit o no, sinó en quin és el sistema de recollida que estan aplicant aquests pobles. Aquests pobles fan la recollida porta a porta. És aquell sistema que, segons com, s'assembla, diguem-ne, que es torna enrere, perquè és el fet de que només pots posar a determinats residus uns dies concrets a la setmana. Llavors, has de treure el que ara fem, diguem-ne, aquí a Castellà, doncs traient el dia que volem, l'hora que volem, el contenidor que pertoca, allà s'ha de fer uns dies concrets per la resta, per l'orgànica, pel vidre, pel cartró, i això dona com a resultat aquest increment del percentatge de recollida selectiva.
I el Vox Populi, que això funciona millor en pobles petits. Això és aplicable a ciutats mitjanes o grans?
Sí, sí, sí. I a veure, és més... clar, tot en un poble petit, doncs el procediment acaba sent una mica més fàcil d'implementar, és més fàcil, diguem-ne, de generar, com diguem-ne, un plantejament que arrossega a la ciutadania. De fet, diguem-ne, la ciutadania, quan veu aquest canvi tan significatiu, doncs, tot i les dificultats que li suposa, doncs és més fàcil, diguem, prendre consciència i valorar el seu esforç. Sí, en principi, en ciutats molt grans es planteja per barris, que és una mica fent una certa equivalència, diguem-ne, a poder fer també. Hi ha experiències pilots i se n'estan fent, per exemple, ciutats com Girona, eh? Vull dir que sí que és viable, sí que d'alguna manera és interessant aprendre de totes les experiències que ja es van fent, i que sí que pobles o ciutats mitjanetes, doncs, també tenen, hi ha mecanismes i ara ja hi ha experiències per poder afavorir també que siguin experiències exitoses.
Suposo que, més enllà de la logística, és un canvi de mentalitat dels ciutadans, no? Que,
sí.
Com tot canvi a la vida, doncs costa.
Sí.
Però
sí,
després
sí.
Entenc que surt sol.
És un canvi significatiu del ciutadà, perquè a més el vam viure com que era un progrés, i els residus en si ja té una connotació negativa, i tenir escombraries a casa no és quelcom que ens agradi a ningú. Llavors, bueno, tenir els contenidors i que cadascú una mica tingui aquesta percepció de llibertat, de que treu les escombraries quan vol, i que a més, per altra banda, això comporta que ningú controla ni sap el que treu. Que aquí és on radica aquesta diferència dels sistemes. Quan és porta a porta, queda identificat el que treu cada ciutadà, igual que en algun altre sistema que parlarem potser més endavant, no? Però la diferència és aquesta, no? Que sí que és cert que en un sistema en el que tu tens la percepció que gestiones les escombraries amb certa llibertat, passes a un sistema en el que et veus obligat a fer-ho amb fórmules que no sempre són útils. Vull dir, hi ha gent que diu que ha canviat a lo millor el dia que feia paella o el dia que feien peix a casa per fer-lo just el dia d'abans de treure l'orgànica, per no tenir el peix o el residu de peix 2 o 3 dies a casa. O sigui, comporta canvis de mentalitat, canvi d'hàbits i, per tant, una predisposició a fer-ho important.
Una de les darreres notícies en aquest sector és la taxa justa de reciclatge. Jo ho simplifico molt, però qui més recicla paga menys. Com el nom indica, sembla just, no?
Sí. Sí, de fet, diguem, en aquesta referència que hem fet, els dos sistemes que permeten que hi hagi una identificació de l'usuari i que avui dia estan, jo hem comentat allò de la recollida porta a porta perquè és la que s'està aplicant en aquests municipis que tu referenciaves, però també hi ha un altre sistema que són els contenidors que permeten, que van, diguem-ne, el sistema d'apertura va lligat a una targeta que porta, que té la persona. Llavors també es permet identificar el que s'aporta, els residus que s'aporten al sistema de recollida. Llavors, aquesta aplicació de sistemes de recollida amb identificació d'usuari són necessaris per fer aquesta evolució cap a una taxa justa. O sigui, no pot haver una taxa justa si no tenim la informació de què és el que genera cada ciutadà o cada unitat familiar. Llavors, s'ha d'haver el canvi al sistema de recollida i això permet aquesta aplicació que, com tu has dit, és d'alguna manera també qui genera paga. L'idea és qui més recicla menys paga, qui més genera més paga, no? També. I ara, actualment, com que ja hi ha experiències, com que hi ha la tecnologia que es necessita, els contenidors adaptats, en el cas de contenidors intel·ligents, totes aquestes iniciatives, doncs ara ja estan en marxa i es van millorant la tecnologia que cal aplicar, etc. Pues cada vegada s'està més a prop de que realment es pugui fer aquesta aplicació d'una taxa justa.
Ara que hem agafat una mica de perspectiva, parlem a nivell individual. Des de fa anys que es fan campanyes per terra, mar i aire. Encara hi ha desconeixement sobre el reciclatge? És aquest el motiu pel qual encara no acabem d'aconseguir aquestes dades que ens marquen els índexs europeus?
Bueno, no és tant el depèn molt en el context social, econòmic que puguem parlar, però no és tant el desconeixement, sinó la predisposició a donar el pas al canvi. Requereix un canvi d'hàbits, un canvi que moltes vegades està lligat a l'estil de vida. Llavors, quan ara cada vegada, doncs, en el nostre entorn el que tenim és propostes constants que ens conviden a comprar més, a consumir més, a comprar menjar preparat, a comprar de forma il·limitada roba, a consumir els productes electrònics, doncs, sense a vegades haver esgotat el temps de vida, a no reparar. Vull dir, quan estem, diguem, en un context que aquest és l'estil de vida, costa, no tant el que t'arriba la informació de que hauríem de reciclar i que hauríem de fer, però clar, és que estem en un procés en el que no és fàcil perquè després el que tenim és molts residus i una mica, doncs, el que cal és, en aquest sentit, és prendre consciència de que una primera gestió que hem de fer és la de reduir la generació d'aquests residus. Sí? Després està la reduir la generació de la resta, de que separem bé, però quan tenim molts residus i quan generem molt es fa més difícil. Llavors, per tant, hem de fer com una reflexió individual de què és el que jo puc fer per reduir els residus, per separar millor i, bueno, iniciar una mica, doncs, com aquest, donar aquest pas, de dir, no cal que potser faci tot el que sé que podria fer i que hauria de fer millor, però anar fent petits canvis en el dia a dia que ens permetin avançar, sí.
És que a vegades anem al supermercat i sí que tots tenim la responsabilitat individual, però està tot ple de plàstic. Sí. Moltes opcions.
Sí, sí. Sí.
No sé si la solució passa per anar més a mercat, que crec que sí, vaja, i comprar més a granel, però això és un altre canvi de mentalitat, com bé deies, eh?
Total. És aquí on dèiem que primer l'individual és una mica, doncs, ser conscient de que nosaltres generem molts residus i de que depèn de nosaltres canviar quelcom al voltant d'aquests residus, no? I en aquest sentit no tot passa per dir, mira, és que al final consumim menys producte en plàstic, sí, però si l'has consumit en vidre, si al final has generat també una gran quantitat, doncs aquest és el repte. Per això aquesta consideració que deia que el gran repte el tenim en reflexionar una mica amb l'estil de vida que estem fent i com tu introduïes, a vegades l'anar a comprar amb aquella les bosses reciclables al comerç de proximitat al mercat, portar els teus pots per comprar granel, poder donar, en el cas, cada producte, ens hem de situar en cada àmbit. Això doncs, és lligat a l'alimentació, però tenim l'alimentació, tenim la roba, tenim molts àmbits en els que hem de fer, diguem, aquests canvis, no? Per després també la separació adequada. En el camp, la cuina, no és només a l'hora de comprar, sinó a l'hora de cuinar. Moltes vegades cuinem amb productes que no són de temporada, llavors, no sé, o el tipus de reaprofitament que fem, no?, de la cuina, doncs també igualment ens genera i dius, no, jo llenço el residu a l'orgànica, ja ho faig bé. No, però quan residu orgànic generes? Potser no ho fas tan bé. I que aquí hi ha com dos nivells, no? El primer és reduir la generació de residus i separar bé, i l'altre, en aquest sentit, diguem, de fer tot un aprenentatge que és molt dia a dia per fer aquesta reducció i aquesta separació.
Et puc preguntar per petits passos a la cuina que poden fomentar un canvi de mentalitat?
Mm-hmm. Mira, de fet, a la cuina en si és una cosa que a més la fem, si bé no dia a dia, la fem cada setmana, no? Potser altres productes no tant, no? Però en aquest cas és tenir, fer una compra molt, molt ordenada i molt conscient d'allò que tenim en el nostre rebost, a la nostra nevera, i què és el que necessitem. Llavors, sovint anem a comprar sense haver fet això, amb la qual després comprem de manera desordenada. Aquesta compra desordenada a vegades ens porta que al llarg de la setmana acabem llançant determinats productes perquè bueno, no havíem vist que teníem pues, en la nevera, que se'ns havia quedat quelcom amagat, etc. No? I que en aquest sentit és això. Quan comprem hem d'ordenar molt bé el nostre rebost, que està molt bé tenir-ho, però llavors quan arribem hem de posar al darrere aquelles coses que tenen una data de caducitat més allunyada i al davant allò que té la data més immediata. I en si hem de planificar també quin procés de... quina cuina farem durant el dia, durant la setmana, perquè puguem fer allò que en diríem la cuina d'aprofitament. Si tu fas un pollastre o fins i tot has comprat un pollastre a l'ast, doncs potser l'endemà, amb aquell pollastre que va a sobrar, potser fem una amanida d'arròs, un trosset de pollastre i alguna altra cosa que fins i tot tinc a la nevera, no? Llavors aquesta cuina de cuino amb el que tinc a la nevera i cuino amb visió de reaprofitament, doncs ens dona també un estalvi econòmic perquè tindrem o farem una reducció d'allò que comprem.
Que això és sentit comú, és el que feien totes les àvies.
És el que feien les àvies i el que nosaltres hem perdut en part per aquesta pràctica que també fem, com deien, de que no tenim temps i anem al supermercat i agafem això i allò i l'altre. Després estem a casa, tampoc tenim temps i, ostres, teníem les mongetes per fer amb patata, però, ostres, no tinc temps i ara faré aquells tortellinis que van en una bossa, que els compro per si una vegada, no?, allò preparats, però que aquesta cuina ja ens suposa generar aquesta bossa i alimentar-me pitjor, perquè m'alimentaria millor amb la mongeta i la patata. No sé molt bé, moltes vegades ja ho sabem, l'altra alerta que hem de tenir en l'àmbit de l'alimentació és tot el que comporta el producte precuinat, totes aquestes compres que fem i que moltes vegades això no, també generen més residu i generen impactes per la salut que no són els més recomanables.
Merto, veníem aquí a agafar perspectives sobre el reciclatge i ens hem endut també uns quants coneixements sobre organització, logística i cuina. Teresa Zamora, moltíssimes gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tu i a l'oportunitat de poder parlar d'aquest tema que ens interessa molt a tots.
El plaer és nostre. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Bona tarda.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Mig minut i arribarem a 4:45 de la tarda. Obrim aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia, a tres bandes. Avui la compartim amb Albert Pinyol, que és enginyer, i el tenim al Prat. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya Josep Asensio, que és director del programa Tal com Raja a Castellà del Vallès. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses de